Esquerra per demanar la garantia del dret a vot actiu i passiu de tota la ciutat.
Senyora Ingles, sisplau.
Senyor Blázquez, què ha passat?
És una qüestió d'ordre.
Endavant.
Si jo no ho he entès malament, hem votat 9 acords i només hi ha 8 a la moció.
No. Senyor Blázquez, n'hi ha 9.
Hi ha 9.
Sí. Al darrere n'hi ha un, senyor Blázquez.
Vale. Molt bé.
Bueno, ja ho he dit. Era la moció.
Doncs ja està, ja.
Aquesta és la moció. Bé, ja els hem donat la crònica als companys dels mitjans de comunicació.
Sí,
eh? Senyor Blázquez, ho ha rematat.
M'he equivocat, sí.
Molt bé, no passa res. Gràcies. Seguim, va, amb aquesta moció que acabo de llegir, que d'Esquerra Republicana, i té la paraula la regidora Alba Gordó. Endavant.
Sí, moltes gràcies, alcaldessa, regidors, regidors, molt bona tarda. A Catalunya, al voltant del 15% de la població no té reconegut el dret a vot a les eleccions municipals, malgrat que són aquestes les que ofereixen alguna possibilitat de vot als estrangers majors d'edat residents de la Unió Europea o d'alguns països amb convenis específics amb l'Estat. Des d'Esquerra Republicana presentem aquesta moció en la que demanem la garantia de vot de tota la ciutadania que resisteix a Sant Cugat, de tots els nostres veïns i veïnes. La defensa d'aquesta moció és molt senzilla i fàcil de defensar. Nosaltres pensem que totes les persones són iguals en drets i en obligacions, independentment del seu origen, de la seva nacionalitat, de la seva ètnia, de la seva religió, de les seves creences, del seu sexe o orientació sexual. Nosaltres som republicans. Per aquest motiu, i perquè així ho diu, a més, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que va ser adoptat per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 16 de desembre de 1966 i que va entrar en vigor el 23 de març de 1976, signat per l'Estat espanyol. Doncs bé, aquest pacte, en concret en el seu article 25, diu que tots els ciutadans gaudeixen, sense cap distinció i sense restriccions indegudes, dels següents drets i oportunitats. I en cita 3, de participar en la direcció dels assumptes públics directament o per mitjà de representants elegits lliurement, de votar i escollir en eleccions periòdiques i autèntiques realitzades per sufragi universal i igual i per votació secreta que garanteixi la lliure expressió de la voluntat dels electors i, finalment, de tenir accés en condicions generals d'igualtat a les funcions públiques del seu país. En el seu article 2 també diu que cada estat part en el present pacte, en el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, es compromet a respectar i assegurar a tots els individus de dins del territori i subjectes a la seva jurisdicció els drets reconeguts en el present pacte, sense cap mena de distinció com ara raça, color, sexe, idioma, etc. I tampoc de un lloc de naixement o de qualsevol altra condició social. A més, també estableix aquest article 2 que cada estat, part en el present pacte, es compromet a adoptar, segons els seus procediments constitucionals i les disposicions d'aquest pacte, totes les mesures oportunes per dictar les disposicions legislatives o d'una altra ordre que fossin necessàries per fer efectiu els drets reconeguts en aquest pacte, quan encara no quedin garantits per disposicions legislatives o d'una altra ordre. Doncs bé, simplement es tracta de complir aquests acords. Ja sabem que a l'Estat espanyol de vegades li costa tractar, complir algun tractat internacional en segons quines matèries, especialment les que refereixen a drets individuals i a drets nacionals, però i hem de seguir insistint, i des d'Esquerra Republicana hi seguim insistint. I d'això va aquesta moció, de drets actius i passius de la ciutadania. I els demanem, doncs, que dotin dels mateixos drets al conjunt de ciutadans de Sant Cugat. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies, regidora. I té la paraula la senyora Fernández Jordán.
Sí, senyora alcaldessa, muchas gracias y muy buenas tardes a todos de nuevo. La verdad es que comentar la presente moción, la exposición, sinceramente, y que se entienda en el juego del foro político, es para reír o llorar. Yo he preferido reírme porque bueno, hay cosas muy importantes por las que se debe llorar y esta no debe ser una de ellas, pero es que De los creadores del reciente concepto de progenitor gestante, ustedes votaron a favor y están ayudando al gobierno de Sánchez, eliminando a todas las madres de la sociedad, siguen con su objetivo de hacer un ordenamiento jurídico como les da la gana. Llegan aquí, sacan el pacto, efectivamente, firmado en el año 1966. Les recuerdo que estábamos en una dictadura, por si eso les puede hacer pensar en mucho del contexto en el que se firmó, que sigue vigente, por supuestísimo, pero en su concreto contexto. De los que quitan el delito de sedición del sistema, por supuesto, de los que sacan a los agresores sexuales a la calle, que a día de hoy más de 300 han visto rebajadas sus condenas, de todos estos grupos políticos, en concreto de ERC, llegan estos pensadores que toman el ordenamiento jurídico como una especie de Lego y comienzan con las ocurrencias. Y digo Lego porque es que utilizan el pacto, maravilloso pacto de 1966, suscrito por más de 150 naciones y, por supuesto, absolutamente vigente en el pacto del Tratado Internacional de la ONU, etcétera. Toman el pacto descontextualizado de la Unión Europea, del derecho internacional público, de la Constitución española, de todo el marco jurídico nacional e internacional, de todo, derecho privado, derecho internacional público, privado, da igual. ¿Qué más da? Todos a votar. Bueno, todos los vecinos y vecinas, ha comentado ahora en su exposición, es que no hablan ni de la edad, es una cosa impresionante. Y también es verdad que, bueno, tenía aquí el texto y con la emoción de la exposición me he desviado un poquito, porque entrar a valorar el marco desde un punto de vista jurídico resultaría, en primer lugar, tedioso. En segundo lugar, yo creo que imposible con el punto de vista con el que lo están haciendo, porque es que de jurídico no tiene nada. Que les recuerdo que un tratado internacional es derecho, no es una estructura de piezas que ustedes cogen y quitan. Les recuerdo que el primer artículo de este tratado internacional habla del derecho a autodeterminación de los pueblos. Igual es que por ahí vamos, igual es que por eso nos gusta tanto este tratado. Derecho de... basta con conocer el espíritu que les mueve para presentar este tipo de mociones, para darse cuenta de que partidos gobernando como los suyos hacen que el día a día de las personas quede totalmente a la cola de todos los intereses que manejan, y con estas propuestas lo ponen totalmente en el marco. Vienen bien porque nos damos cuenta de lo que pretenden, día tras día. Muchas gracias. Mi voto es contrario, por supuesto.
Sí, ho havíem deduït, senyora Fernández Jordán. Digui'ns espavilats. Per part de Ciutadans, senyor Ciprián, endavant.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Buenas tardes de nuevo. Quisiera recordarles que en el 2017, en marzo, presentamos una moción, este grupo municipal también, que rezaba algo así como moción del grupo municipal para facilitar el derecho al voto de ciudadanos europeos en las elecciones municipales y europeas, y creo que tuvo el apoyo de todos los partidos aquí presentes o de sus representantes que entonces estaban. Por tanto, saben perfectamente que toda la ciudadanía, toda, tiene garantizado el voto con la legislación vigente avalado por Europa y en nuestra monarquía parlamentaria actual. Quisiera recordarle, porque es que siempre dice la señora Gordó que era republicana. Quiero recordar que también Trump es republicano. Explíqueme un poco más detalladamente qué es república, porque realmente yo no sé. De momento tenemos una monarquía parlamentaria. Los ciudadanos de la Unión Europea que se censen ya pueden votar en las europeas y municipales, como ustedes ya saben, y aquellos países en los que existe reciprocidad. Saltarse la legislación vigente y vincular los derechos electorales exclusivamente al padrón no es una situación coherente y produciría mayores perjuicios que beneficios. Por ejemplo, las personas con muchas propiedades en diversos países podrían ejercer el voto en aquellos países donde les apeteciera, sin tener vinculación con el Estado. ¿Conoce algún país del mundo, señora Gordó, en que esto suceda a fecha de hoy? Yo tampoco. Además, los controles del censo y los traslados internacionales o los bilaterales son competencia del Estado y no del ayuntamiento como el nuestro, por lo que este debate nos viene bastante grande. Por eso aprovecharé esta ventana que nos brinda el Pleno para confirmar que en las próximas elecciones municipales gozan del derecho al sufragio activo los extranjeros residentes en España, cuyos respectivos países permitan el voto a los españoles en dichas elecciones, en los términos de un tratado de reciprocidad, como he comentado antes. Estos países son Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago. Asimismo, gozan del derecho de sufragio activo todas las personas residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad española, tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea, según lo previsto en el párrafo 2 del apartado 1 del artículo 8 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, reúnan los requisitos para ser elector exigidos por la ley española y hayan manifestado su voluntad de ejercer el derecho de sufragio activo en España. Por cierto, en este último punto estamos ya tarde, porque según las fechas que estimaban, se tenía que comunicar esta voluntad antes del 30 de enero y del 15 de enero respectivamente. Por tanto, es una moción que tampoco va a ir mucho más allá. Por esos motivos arriba expuestos, nuestro voto será contrario a facilitar el voto a aquellas personas cuya situación electoral no esté contemplada en la ley actual. Gracias.
Molt bé, gràcies, senyor Ciprián. Per part de Junts, senyora Paraire.
Moltes gràcies. Sí, nosaltres també ens hem estat llegint atentament la moció. La senyora Gordó deia simplement és fàcil. Doncs no considerem que sigui fàcil el que proposa. Ho han comentat ara tant Ciutadans com la regidora no adscrita, no? Entenem el principi de que recollit en la declaració, que també, com ha dit en l'article primer, hi ha el dret a l'autodeterminació de tots els pobles, i ja sabem que tampoc és tan fàcil ni simple, no? Encara que estigui recollit. Nosaltres la veritat és que ens l'hem llegida molt atentament, però no la veiem factible, no la veiem com a garant de drets. Entenem la filosofia, però comparen, equiparen nacionalitat amb ciutadania, no queda clar, vull dir, simple i fàcil no és, no queda clar qui pot votar, qui no. Qui estan equiparant la ciutadania a l'empadronament, o sigui, estàs empadronat, un ciutadà, que tampoc és fàcil la definició de ciutadà perquè té molts matisos, ha de ser una persona amb drets i deures. Tots els països que subscriuen el tractat tenen una legislació que explica quina és la manera de que es pot exercir aquest dret, que hi estem d'acord, que tothom pugui votar, que no se'l discrimini per nacionalitat, evidentment ni per raó de sexe, religió, ètnia, etc. Però no és fàcil fer-ho com vostès ho diuen. No és dir, a partir d'ara tothom que estigui empadronat a Sant Cugat podrà votar. Bueno, entenem que a partir dels 18 anys, jo havia entès a partir dels 18 anys, encara que no ho posa la moció, però no crea seguretat jurídica aquesta solució que vostès donen. Sabem a vegades que hi ha hagut abús per part d'algunes forces polítiques a l'hora de manipular votacions. Llavors, també que ara presentin aquesta moció a 3 mesos d'elecció, quan a més el plaç que en teoria està marcat, que es poden inscriure, era el gener i ja ha passat, vull entendre-la, la volem entendre com una filosofia, no? D'anar progressant en l'exercici dels drets que estan recollits en la declaració, i en aquest sentit tenen la nostra simpatia, no? Però la veiem molt poc factible i barrejant ciutadania, residència, empadronament. Entenem que l'empadronament dona uns drets, és veritat, a les persones, per exemple, a rebre, almenys aquí, doncs, assistència sanitària universal, però bueno, un ciutadà també ha de tenir uns deures, que és també mantenir aquests serveis públics entre tots, no? Per ara, els ciutadans també han comentat això de si un té la residència en diversos llocs, que no se'ns havia en aquell moment acudit. Nosaltres l'entenem com una... com un... Ah, no va ser dolenta, no ho sé. No ho diré. Bueno, de bones intencions, també és així com es canvien les coses, anar-les dient. I en aquest sentit ja els entenem, però la veiem poc factible, poc detall a nivell legislatiu d'aquesta seguretat jurídica que s'ha de tenir per poder exercir aquests drets i aquests deures en el tema de les votacions i també doncs, oportunista. No la veiem gens factible i poc detallada i barrejant molts conceptes. Per tant, nosaltres votarem en contra. Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyora Paraire. Per part de la CUP, senyor Cimarro.
Bona tarda, altre cop. Gràcies. Bé, jo diria que tots a votar, sí.
potser on està el problema de poder incentivar i generar els mecanismes perquè més persones, o el conjunt de les persones adultes i evidentment amb el recull legal que requereixi, doncs puguin votar i per tant participar activament de la vida política de les seves societats. Jo crec que quan un debat s'enquista, no, en aquesta suposada complexitat legal, administrativa, potser el que no volem és entomar el fons de la qüestió, i és que ja estem al·ludint preocupar-nos de milers i milers de persones que queden apartades, no, de la participació política electoral. Llavors jo me'n vaig una mica més a un altre lloc que potser l'esperit de la moció sí contempla, i la complexitat d'abordar això legalment doncs no està a instàncies d'un ple municipal sinó en altres institucions. Crec que cal explicar, no, que el context en què viuen les persones migrades és més complex, o com a mínim de moltes d'elles és més complex que les persones que podrien denominar autòctones. És més complex en relació a les dificultats que han de fer front, sobretot doncs, per una vida lluny de casa, distant dels orígens, i probablement també amb una xarxa familiar i social encara per construir, no? A banda d'aquest fet inherent a les vides de qui ha hagut de moure's un país d'origen per buscar un futur millor, es poden sumar tota una sèrie de desigualtats socials, econòmiques, culturals i moltes vegades també una bona dosi de racisme institucional, que al final està insertat en aquesta matriu legislativa de les diferents administracions i, sí, també de l'Estat espanyol. Podríem anar-nos més lluny, eh? O sigui, començant pel principi del problema en aquest sentit, al nostre entendre, no? I un principal instrument d'opressió cap a persones migrades com és la llei d'estrangeria de l'Estat. Evidentment, les persones migrades viuen diferents situacions de dificultats en funció dels seus orígens, en funció dels seus recursos econòmics, i no és el mateix venir del nord o del sud moltes vegades, no? Aquesta és una llei que molts esperem encara que el govern de l'Estat derogui, i també per això també creiem que són tan importants iniciatives populars com la que va ser en el seu moment a nivell estatal, a regularització ja. També podríem sumar a nivell a escala local, no, altres situacions d'exclusió administrativa quan no són padrona degudament a tothom qui ho demana al municipi, no? Això és una cosa obligatòria per llei, això és una cosa que no sempre succeeix a tots els municipis, i les conseqüències en poden ser diverses, les de no estar empadronades, però les principals són la impossibilitat d'accedir doncs, a serveis, recursos o prestacions municipals, entre d'altres. El que sí que podem dir, com a mínim, és que aquí a Sant Cugat sí podem dir que garantim el padró per tothom, perquè tenim aquest compromís de construir també una ciutat per tothom, d'ampliar els recursos per tota la població que hi viu al nostre municipi. I en aquest context doncs, també ens trobem milers de persones estrangeres que queden excloses d'un dels pilars bàsics d'una democràcia, no?, que és el dret a la participació política per una raó de nacionalitat, i per un entramat legal i administratiu segurament a modificar. Salvant molt les distàncies, pot ser el meu cas mateix. El meu dret a vot actiu i passiu es veu circunscrit al món local, aquí on estem ara, i visc aquí des que vaig néixer, però bueno, la meva situació evidentment no és ni de bon tros complexa com la d'altres moltíssimes persones. Jo soc de dins de l'espai Schengen, i per tant tinc menys problemes, com qui diu, que moltes altres persones que estan molt més invisibilitzades i excloses socialment del dret a la participació política. Nosaltres entenem que no podem admetre que les persones migrades quedin al marge, i al final del que es tracta és de sumar, del dret a ser un més com tothom al nostre voltant, no? Ser una persona lliure, de ple dret en aquesta societat. Creiem que és un compromís que cal com a societat visibilitzar i entomar, un compromís pel dret a vot de totes les persones, i al final tan senzill potser com lligar-ho a la residència reconeguda mitjançant el padró. Recollim l'esperit d'aquesta moció, així l'hem volgut entendre, i entenem que és positiu que aquest plenari municipal s'hi posicioni favorablement. Així, per tant, nosaltres votarem a favor.
Molt bé, gràcies, senyor Simarro. I per part del PSC té la paraula la tinenta alcaldia, la senyora Vila. Endavant.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tots i totes. Si bé és cert que en aquest cas no dubtem que la moció que presenta Esquerra Republicana a Sant Cugat, com deia la senyora Paraire, ho ha fet amb les millors intencions i no com a mesura electoralista, aquesta és una d'aquelles mocions, jo diria, realment complicada. Complicada per no dir perversa. Complicada perquè has de mesurar molt bé el que dius i com ho dius, perquè depèn del teu posicionament pot semblar que ets el que no ets o que defenses el contrari del que realment defenses. I us ho diré sincerament, companyes i companys, nosaltres estem una mica farts d'aquesta manera de fer política. Sincerament, senyora Gordó, jo no faré com la seva companya Madrona amb l'anterior moció per aprofitar per tirar-nos flors, lo bosc que som els i les socialistes. Nosaltres apostem per la política útil i la realment constructiva. Per tant, no entrarem en debats i serem realistes i pràctics. Des del grup municipal socialista creiem que aquesta moció no té recorregut legal, ho han dit altres companys i companyes, perquè no es pot equiparar el dret a vot només a l'empadronament. I per tant, si realment ens creiem l'essència d'aquesta moció, que jo i el meu grup també ens la creiem, s'ha de treballar molt més, des d'on toca i no des dels municipis. Per altra banda, si bé és cert que avui dia sols poden votar els estrangers en que els seus estats tinguin tractat de reciprocitat amb Espanya, principalment a Llatinoamèrica i els de la Unió Europea, cal recordar que tenen tots els drets reconeguts com a residents. Per tant, sols aquest dret polític va associat a que recíprocament els nostres compatriotes que viuen als seus països d'origen tinguessin aquest dret també. Per tant, el que s'hauria realment de demanar o treballar és que s'assignin la majoria de tractats bilaterals amb aquests estats per fer possible el dret polític recíproc d'exercir el vot i de ser elegit. Hem de treballar per poder estendre el dret a vot. Totalment d'acord, però s'ha de fer, jo crec, creiem amb serietat, tenim present la legalitat i no com planteja aquesta moció. Ha de ser conjuntament amb tots els estats membres de la Unió Europea i aquesta feina no li correspon, i em sembla que ho ha apuntat el senyor Simarro, a aquest ple municipal. Així que el nostre vot serà negatiu. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Vila. No hi ha rèplica, doncs deixem-ho aquí. Anem a la votació de la moció. Afortunadament aquesta tota de cop, diguéssim. Vots a favor de la moció, vots per part d'Esquerra i per part de la CUP, vots abstencions, vots en contra, vots en contra per part de Junts per Sant Cugat, del PSC, de Ciutadans i de la regidora no escrita, per tant queda rebutjada la moció i veient l'hora que és encara ens donaria temps de